que he quedat en xoc perquè he conegut, que vam de conèixer la mort de qui va ser director de RAC1, Eugeni Sallent, i és per això que en fi, sota aquest impacte hem intentat començar a posar fil a l'agulla el que ens ha deixat amb el pas canviat. Mònica Folquet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Mònica Folquet també va ser en el seu dia reclutada, va ser fitxada per l'Eugeni Sallent des de Catalunya Ràdio. I, Mònica, tots els que varen venir a aquesta casa sota el paraigües de l'Eugeni, ara mateix estem consternats per la notícia que acabem de conèixer, que és, repeteixo, la mort de qui va ser el primer director gerent de Radiocat.
Doncs sí, tots molt impactats. L'Eugeni Sallent, com deies, va ser el primer director gerent de Radiocat, que és l'empresa que engloba RAC1 i RAC105. Va formar part de l'equip fundacional de la ràdio des del 1999, construint l'equip que l'1 de maig del 2000 començaria oficialment les emissions. Va ser-ne el director fins al 2012 i amb ell va arribar la primera vegada que RAC1 es posava líder d'audiència. Va ser la vigília de Sant Jordi del 2009. Des d'aleshores, la ràdio es va anar consolidant al primer lloc d'audiència del país. En una entrevista al món a RAC1, l'Eugeni deia el 22 d'abril de 2009 que RAC1 estava fent història.
Podem dir-ho, diguem-ne, que és un dia històric, per dos motius, Un, diguem, perquè confirma, és la confirmació d'un èxit empresarial i d'un model de programació i d'un model d'èxit que finalment s'acaba convertint en líder i que lidera el país, la ràdio del país, i l'altre és perquè és la primera vegada a la història que en la ràdio a Catalunya, una ràdio en català i privada, doncs lidera els rànquings d'audiència. I per tant, jo crec que estem davant d'un fet històric i del que ens hem de felicitar.
I per això Sallent va dedicar l'èxit d'audiència a tota la plantilla.
És molt jove, petit en algunes coses, però la gent de la ràdio és el que l'ha fet gran, I tu ho has dit abans i estic molt d'acord, i aquí ningú ens ha regalat res, Tots hem treballat molt, i jo crec que aquest és la culminació d'un èxit col·lectiu, encara que sembli un tòpic, és la veritat. O sigui, tothom ha treballat molt i els que ja porteu anys aquí ho heu vist, I els que hem treballat en altres empreses de ràdio sabem, diguem-ne, que aquí hi ha aquest sobreesforç que ha fet, diguem-ne, que les coses surtin bé, també, no?
I reconeixia que quan va començar les emissions de RAC1 no es podia imaginar el dia que la ràdio arribaria a ser líder d'audiència a Catalunya amb 469.000 oients.
Tampoc hi pensava, no? Era, en aquell moment era estar engrescat en un projecte que era nou, en fer una ràdio nova, una mica diferent, més jove, anant a buscar, diguem-ne, elements que et diferenciessin dels altres, no? I tenint en compte, doncs, que davant teníem uns referents molt clars i molt potents, no? Però, esclar, a poc aquest model s'ha anat afiançant, ha anat funcionant i hem anat esgarrapant i mira, estem aquí, no?
El lideratge de RAC1 va ser la resposta, una fórmula que des del primer dia es va voler diferenciar de l'oferta que hi havia en aquell moment, basant-se en l'entreteniment, l'esport i la informació. Una fórmula que Eugeni Sallent va idear amb Albert Rubio, director general de Catalunya Comunicació, l'empresa del grup Godó, que crearia RAC1, i Xavier Bosch, cap de programes de RAC1. Quan el Versió va guanyar l'Ondes i va fer un especial sobre la teva trajectòria, Toni, i els 29 anys de programa, l'Eugeni va explicar com va anar el teu fitxatge.
Va costar molt de fitxar-lo perquè ell dubtava, lògicament dubtava. Ja feia temps que estàvem a darrere d'ell i ell estava en una posició, diguem-ne, com molt confortable a Catalunya Ràdio, no?
El 2010, Eugeni Sallent va rebre el Premi Quim Regàs de Periodisme en reconeixement de la seva trajectòria professional. I com a director de RAC1 va rebre el Premi Nacional de Comunicació, que l'emissora va rebre el 2007. Abans de dirigir RAC1, Eugeni Sallent va ser gerent de Catalunya Ràdio entre el 1995 i el 1999, després de RAC1. El 2012 el va nomenar director de Televisió de Catalunya i posteriorment va ocupar càrrecs directius a Mediapro, com ara el de responsable de la companyia a l'Amèrica Llatina i també a Itàlia.
Bé, m'agradaria preguntar-te i també a Marta Cailà, que esteu des de l'inici aquí a RAC1, perquè sempre ho preguntem als editors, i també i la Marta ha estat editora del Via Lliure i la Mònica Folquet ha estat editora, entre d'altres, de l'informatiu del migdia. Quin record teniu de l'Eugeni, que malauradament avui ja ens ha deixat?
Mira, jo recordo que l'Eugeni em va fer les proves justament per accedir a la ràdio. Hi havia un test d'actualitat i després hi havia una prova en què ella estava present, en què havia d'explicar una notícia. I quan em van fitxar l'emissora, la veritat és que sempre vaig tenir la sensació que era una persona molt respectuosa, molt, que parlava molt amb els presentadors. Això no ha passat sempre amb la direcció, és a dir, no tots els directors parlen tant amb els presentadors com ho feia l'Eugeni, potser també era perquè l'emissora començava tot just i ho comentàvem tot. S'apuntava tot allò que li deies, una altra cosa és que ho fes, i era una persona a qui jo crec que tots, absolutament tots, li teníem un enorme carinyo. I una bona mostra d'això és que quan es va celebrar el 25è aniversari de l'emissora,
sí,
el Tibidabo, i el vam poder veure en persona, tots vam anar a fer-li una abraçada gegant, ja aleshores no estava bé, i ens va fer moltíssima il·lusió veure'l. I justament, fixa't tu, aquest cap de setmana vaig coincidir en un sopar amb un familiar de l'Eugeni, amb una familiar, i ella em va dir que de totes les coses que va fer a la seva vida l'Eugeni Sallent, que són moltes perquè ara la Mònica repassava la seva llarga trajectòria professional amb càrrecs importantíssims en diferents mitjans de comunicació, ell sempre deia que del que se sentia més orgullós, amb diferència, era d'haver posat en marxa RAC1. És l'etapa professional que ell recordava amb més carinyo.
L'Eugeni era persona en majúscules, per davant de tot. Un gran professional, però persona. Jo no conec a ningú, no he sentit parlar mai malament a ningú de l'Eugeni, és a dir, ni cap baralla, ni cap discussió. Era persona, escoltava, tenia una paciència infinita, perquè la joventut dels que vam començar en aquell moment...
Oh, i tant.
Hi va haver una època de cap d'informatius que realment havia d'aguantar moltes coses, l'Eugeni. Tenia una paciència infinita amb tothom i tenia clar que com volia fer créixer RAC1, però per davant de tot, per mi, una persona amb majúscules.
Bé, qui també va ser, podríem dir, fitxat per l'Eugeni Sallent és el Jordi Basté, que saludem a aquesta hora. Jordi, bona tarda.
Hola, Toni, què tal?
Doncs, sincerament, impactat, m'ha agafat amb el peu canviat i, sincerament, a veure, evidentment tenia coneixement del càncer que patia, però no... És aquestes, allò que no creus o no penses que ni seria tan imminent ni que es produís amb la situació que s'ha produït. I en aquest moment estem. I clar, els noms que em venen al cap és un grapat de gent, entre d'altres tu, que vas incorporar en aquest projecte gràcies a la cobertura o gràcies al fitxatge a la mà esquerra i mà dreta de l'Eugeni Sallent.
Sí, sí. Estic horriblement trist. És a dir, ara parlava la Marta i la Mònica, jo crec que era humà. Bàsicament una persona humana. És a dir, que mai pagava bronques, mai... Sempre t'entenia, com deia la Marta, ara a vegades s'apuntava les coses, però després potser no fotia ni cas, no? A mi em va agafar... com el coneixíem, tant tu com jo el coneixíem de gerent de Catalunya Ràdio, després quan va venir aquí, amb tot el merder que vam tenir a Catalunya Ràdio, va venir i va dir... creus que ara és el moment? Recordo que em va trucar el Xavi Bosch i em va dir, és el moment? Sí, però després a veure l'Eugeni. Vaig anar a veure amb l'Eugeni i amb l'Albert Rull i amb l'Eugeni ens vam posar d'acord al segon 3. L'únic que li vaig demanar és, en aquell moment, és si en lloc de fer el programa de la nit podia encarregar-me de la redacció d'esports. I em va dir, és que, bueno, això és el que més m'agradaria. Llavors allà vam formar, com que la ràdio era tan petita, tan poca cosa, que allà me'n recordo que jo estava assegut on ara hi ha al costat de la direcció de la direcció. Estava allà assegut amb una tele d'aquestes de cul gros, i al costat de la Gemma Ruiz, que era la secretària de l'Eugeni, i allà reiem molt i ens ho passàvem molt bé, perquè quan hi ha un començament, encara que portés ja la ràdio 4 anys quan vam fitxar, doncs era molt petit. I llavors ell deixava fer. Sempre entrava i deia, hòstia, això em costarà 1.000 euros més. Dic, no preocupis, ja ho arreglarem. Tranquil i tal. Ell deixava fer. Jo recordo, i deixa'm que ho digui així, Toni, perquè va ser un estiu que l'Eugeni estava obsessionat, o sigui, a mi m'estimava molt, però la seva obsessió era fitxar el Toni Clapés, era voler fitxar el Versió. O sigui, ell venia que em volia portar el Versió. I me'n recordo un estiu allà batallant, trucant-te jo, trucant-te l'Eugeni, trucant-te el Rubio, i vinga, i dalt, i fot-li, vinga, i que no hi ha manera. I li deia, el que encara està insegur, com és sempre el Toni. Jo crec que l'any que ve vindrà segur. Jo crec que l'any que ve vindrà segur. I ell deia, jo està peu, estic perquè així ho penso. I jo crec que va fer... aquesta ràdio la va fer enorme,